Connecta't al patrimoni. Aquest podcast és una producció de Ràdio Castellà.
Parlem de refugis antiaeris a Castellà del Vallès. Aquestes construccions pertanyien a l'aeròdrom militar que es va construir per a les Forces Aèries de la República, les FARE, entre 1938 i 1939, i tenien capacitat per a 100 persones. El nostre company Guillem Plans en parla amb la historiadora Sílvia Saiz.
Bona tarda, Carme. Doncs avui ens endinsem una mica en la història dels refugis antiaeris del Pla de la Bruguera, de la mà de la historiadora Sílvia Saiz. Sílvia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Castellà té refugis antiaeris?
Sí, en principi n'hi havien delimitats 4 o 5. Actualment n'hi ha un, que és potser el més gran, i ara amb la construcció d'una nau tocada a la carretera s'ha trobat un altre refugi més petitó, que estava soterrat, i ara doncs, bé, s'ha desmuntat, s'ha tornat a construir, i segurament d'aquí a poc temps doncs, també es podrà visitar. Però sí que tenim doncs, un refugi antiaeri que va construir arran de la Guerra Civil.
Això és patrimoni per Castellà, no?
Sí, i tant. Vull dir, aviam, no tots els pobles disposen d'aquest element, no? d'un aeròdrom vinculat a la guerra. I tot i que Sabadell en té, i evidentment doncs, a Barcelona, sí que nosaltres doncs, aviam, podem tenir aquest vestigi del que era l'aeròdrom.
Qui els construïa i per què s'utilitzaven? I es van haver d'utilitzar?
Aviam, en principi es van començar a construir, el d'aquí Castellà es comença a construir el 29 de març del 38 i s'acaba el 10 d'abril del 38, és a dir, en 13 dies el construeixen. Per què aquesta premura? En principi perquè, sobretot a partir del 38, comencen a haver-hi els bombardejos a Barcelona. Llavors, es té por, diguem-ne, les tropes de la República, el govern té por que, en el cas doncs, de que es bombardegés l'aeroport del Prat, Barcelona quedava sense defensa aèria. Llavors, es va intentar que, tot i que hi havia el de Sabadell, però també era fàcil que aquests grans aeròdroms poguessin ser bombardejats, i per la qual cosa al voltant de Barcelona es van construir una sèrie d'aeròdroms auxiliars que ajudaven en cas doncs, que Barcelona fos bombardejada i que els avions no estiguessin operatius, que es poguessin enlairar i aterrar doncs, des d'aquests llocs al voltant de Barcelona. Per tant, es van construir aquests aeròdroms. Això ho construïa la Força Aèria de la República Espanyola, les FARE, i representa que hi havia un arquitecte militaritzat i el que era també doncs, un aparellador, un sergent, tot això eren militars, però es demanava la mà d'obra local. Aquí a Castellà es va reclutar, diguem-ne, un equip de paletes, que són els que van construir pròpiament els refugis i la caseta de comandament, però el que és aplanar el terreny, perquè pensem que això del Pla de la Bruguera, ara nosaltres li diem el pla perquè és pla, però abans no ho era, perquè eren les zones de conreus. Justament aquesta era la zona, diguem-ne, més fèrtil de tot Castellà. Llavors, doncs, tot això estava conreat i es va haver d'aplanar. Es van haver de treure els arbres, les vinyes, els bancals, tot això es va haver de treure i es va fer amb gent de Castellà. Es va mobilitzar a tota la població masculina entre els 14 i els 60 anys. Tots els que no estaven mobilitzats o bé doncs, els que estaven recuperant-se de ferides de guerra, que no siguessin molt greus, evidentment, i treballaven en torns de 10 i 12 hores tot el dia, se'ls havia de portar el menjar, no podien anar a casa a dinar, representa, i llavors els menors que tenien menys de 14 anys, si els pares ho autoritzaven, podien venir també a treballar i se'ls donava feines que no fossin massa pesades. I fins i tot es van mobilitzar els animals de tir, per tal doncs, de poder fer aquesta feina, però una feina que es havia de fer diguem-ne ràpid. I fins i tot per evitar, es treballava evidentment dissabtes i diumenges, i per evitar que la gent el diumenge no s'escategés, vull dir, no hi anés, el que es va fer va ser demanar el que era el cinema i el ball, que aquell diumenge doncs, no n'hi hagués, per tal doncs, que la gent seguís treballant. Vull dir que en part era això, no? que es necessitava ràpidament que es pogués construir.
Carai, així acaben el Camp Nou abans de Nadal, eh?
Sí, aquest pas, bueno, em sembla que ara, vull dir, pel Gamper jo l'hauria sentit.
Sí, exacte, 13 dies van trigar, oi?
Sí. Bueno, digue'm.
Com ens els hem d'imaginar, aquests refugis?
Aviam, aquest refugi representa que són uns refugis que estan fets amb sèrie. No és que per castellà fossin d'una manera, per Santa Margarida dels Monjos una altra, no. En principi, tots aquests refugis estan fets amb sèrie. Són refugis que estan construïts 6 metres amb 25 sota terra, tenen unes escales que baixen i llavors fa una mena de forma de zigzag per evitar doncs, que sigui caigués una bomba, l'ona expansiva arribés al que era pròpiament el refugi. Fa una zona de zigzag i llavors doncs, fa com una U i hi ha dues boques. Per què? No, pel mateix cas, no? Perquè si una boca sigués bombardejada, l'altra es pogués sortir per l'altra. I en el cas de que totes dues quedessin inutilitzades, hi havia doncs, com uns conductes de ventilació per tal doncs, que la gent no morís asfixiada dintre per falta d'aire. Sí. I llavors per aquests conductes de ventilació aviam si la cosa hagués anat molt malament doncs els hi podia tirar doncs, aliments, aigua, vull dir, mantenir-los fins que les boques tornessin a quedar operatives. Vull dir que en principi estaven ben pensats. Aquest que nosaltres el que tenim nosaltres per visitar actualment tenia una capacitat per 100 persones i només era evidentment per la gent que treballava a l'aeròdrom, no per la població de Castellà. Només per la gent que treballava a l'aeròdrom, és a dir, el personal de terra, els pilots i les persones que treballaven a la caseta de comandament que quedava ben bé a davant d'aquest refugi.
Mm-hmm. Un centenar de persones, per tant, has comentat que hi cabien,
sí,
allà dins.
Sí, hi havia uns bancs i llavors doncs, hi havia unes sirenes que deien doncs, quan començava el possible atac. Aquí a Castellà no hi va haver cap atac, encara que sí que es va fer servir per algun avió doncs, que evidentment que creuava, però vull dir, Castellà no va ser mai bombardejat, tot i que el fet de tenir un aeròdrom sí que feia que havia la possibilitat doncs, de que ho fos, no? I el fet també de que la fàbrica Torrà va quedar hi va haver una part doncs, que es va fabricar el que és material de guerra, sobretot parts d'avions, i llavors doncs, aquesta també era un altre possible punt de possible bombardeig. No? De tota manera, cap de les dues va ser bombardejada, però sí que els veïns de més propers al camp d'aviació, que eren els de la zona del barri de Can Serrador, i també els veïns del carrer, sobretot del carrer Sant Jaume, es fessin uns refugis casolans al fons del pati, amb fora de casa, evidentment, amb algun matalàs vell, per tal doncs, que si fossin bombardejats poguessin sortir de la casa, la casa evidentment no els hi caigués a sobre, i fos més fàcil. De tota manera, hi havia una junta de defensa passiva d'aquí, composada per ciutadans, i es va demanar a l'Ajuntament que posessin una sirena. Per tal de doncs, que si hi hagués bombardeig pues, la població se n'assabentés i al final l'Ajuntament no la va posar, per tant o devien valorar que el perill era escàs.
Sílvia, no em sorprèn gens que coneguis tot això perquè ets historiadora i de referència i més a Castellà, però com ha arribat tot aquest coneixement fins avui dia?
Aviam, en principi La gent gran, doncs, bueno, clar, molts tenien terres allà i saben d'això, no?, que els hi van expropiar, que els hi van dir que els hi pagarien i no els hi van pagar, i molts t'ho diuen, no? Llavors, el fet que quan va acabar la guerra, doncs van tornar a poder, bueno, van tornar a recuperar els camps per la via Brava, no?, perquè, i que no els hi van pagar, doncs tornen a ser meus. Llavors, en una part és una miqueta el boca orella de la gent que va viure la guerra. Llavors, també, doncs, per... com que era una zona militar, hi ha plànols, hi ha documentació, el que és l'exèrcit, no? És a dir, el que és els arxius de l'exèrcit. I llavors, doncs, també perquè hem pogut parlar amb pilots que havien estat aquí a Castellà, amb gent també, doncs, amb familiars de persones que havien estat, doncs, mecànics i tot això, i llavors, doncs, també els pilots, evidentment amb els pilots, no?, perquè la majoria eren soviètics, però sí que doncs, persones que treballaven per ells, des de forners fins al que els mantenia la casa i tot això, doncs, una miqueta ens han explicat el que es havia viscut, no? Penseu que també els pilots vivien el que és el Cantodull, vull dir que estaven totalment a part i no tenien relació, però el personal de terra sí que anava als balls i anava, doncs, a les festes que es feien a Castellà. Llavors tenia relació amb la població i més i allò que hi va haver algun afer amorós, no?, amb alguna noia i allò que, bueno, doncs que sí que explicaven una miqueta, doncs, com era el dia a dia de l'aeròdrom.
Mm-hmm. Va haver-hi un romanç entre un pilot soviètic, sí, i una castellarenca. Això és molt novel·lesc.
Els pilots no, perquè aquests no tenien contacte amb la població, però sí el personal de terra representa. Mm. Els que arreglaven avions, els que mantenien una miqueta el camp i tot això. Que també explicaven, per exemple, que passaven molta gana. Que, per exemple, els pilots russos tenien pa blanc cada dia. Els anaven a fer el pa allà. En canvi, el personal de terra es veu que passava una gana, que diu sort que era una zona molt boscosa i que podien anar a caçar, pues, algun conill o quatre pardals o alguna cosa i que, bueno, pues, se la cuien allà i podien menjar una mica més. Però vull dir que si era pel menjar que els hi donaven, que passaven molta gana.
Els podem visitar, aquests refugis?
Sí, si es demana a l'Ajuntament, es poden visitar. Vull dir, el que és aquest refugi gran, el que de moment està en actiu, bueno, està en actiu, es pot visitar, aquest no hi ha cap problema, si es demana a l'Ajuntament es pot fer alguna visita.
S'han descobert gràcies a obres que estaven fent empreses aquests refugis?
Aviam, el que sempre s'ha pogut visitar, aquest no, aquest sempre va quedar al descobert. Però aquest segon que ara s'ha trobat sí que s'ha descobert arran d'aquestes obres d'aquesta nau. Sí que se sabia que n'hi ha un al voltant de la zona comercial de l'Aldi, n'hi havia un també al voltant de les pistes d'atletisme i se sabia que també n'hi havia algun altre al tocar de la carretera. Perquè penseu que l'aeròdrom era des de més o menys, estava situat a 5 quilòmetres de Sabadell i a 3 de Castellà, vull dir que era un aeròdrom que tenia com 2 quilòmetres de llargada, vull dir que era una zona gran. I llavors, doncs, clar, els refugis havien d'estar, diguem-ne, repartits per tal de que la gent, evidentment, no tot es concentrava al mateix lloc, sinó que n'hi havia, doncs, bueno, n'hi havien de diferents i, per tant, hi havien d'haver diferents refugis. Sí que el més gran es pensa que és el que sempre estava obert, però aquests altres, després de descobrir-se aquest, doncs ja s'ha vist que era més petitó i se suposa que aquests altres havien de ser més petits. Però és, vull dir, té el mateix esquema, eh? Vull dir, en principi la profunditat, aquesta zona de zigzag i llavors, doncs, una zona al fons, que és on hi havia uns bancs i allà, doncs, esperava la gent que passés el possible bombardeig.
Sílvia Sáez, doncs moltíssimes gràcies per endinsar-nos en aquesta història dels refugis antiaris de Castellà.
De res. Molt bé.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu i molt bona tarda.
Molt bé. Merci, bona tarda.
Molt bona tarda a tu també, Carme.